Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Feia mitja hora que havíem salpat del port de Cebu City. Anàvem en direcció a l'illa de Bohol. L'onatge era gairebé imperceptible. Lluïa el sol, i el cel era com un mantell de quadrícules blaves i blanques pels núvols esmicolats com boles de cotó. Anàvem deixant a estribord la ciutat de Lapu-Lapu, a l'illa de Mactan, abans de creuar el canal de Cebu en direcció a Bohol. El mar va començar a animar-se pel vent de babor. Mentre dinàvem marisc i peix a la graella, preparat el fogó instal·lat al darrere de la cabina de comandament de la banca, les típiques embarcacions filipines, amb els seus estabilitzadors laterals com braços estesos. Protegits del sol sota el tendal en forma de triangle, ens esperaven unes 3 hores de navegació abans d'arribar a destí. T'agradarà, perquè viuràs uns dies com Robinson Crusoe, va dir el meu amic i propietari del Magalhaes. A poc a poc es van ampliant la costa de l'illa de Bohol. Navegàvem prop d'uns esculls on centenars d'aus alçaven el vol amb el soroll del motor. Però, per més que el meu company m'indiqués el destí, era incapaç de distingir el perfil que es fonia entre l'aigua i la terra de la diminuta illa de Haiyan. Vam arribar-hi al capvespre, quan començava a pujar la marea, que deixaria sense inundar només la meitat del total de les 3 hectàrees i mitja que tenia l'illa. Els manglars semblaven surar sobre l'aigua, que resplendia com una maragda a la caiguda del sol. Ramon Vilaró, benvingut.
Gràcies.
Tanmateix vas viure com Robinson Crusoe?
No, ni tant ni tampoc.
Oh, però ho sembla, pel teu relat, que anessis a una illa d'unes poques hectàrees.
Sí, això és veritat. Illes filipines n'hi ha 7.000 i escaig. Amb habitants, només unes 2.000.
Ramon Vilaró, periodista.
És a dir, que n'hi ha moltes que són totalment no salvatges, perquè, si més no, els pescadors sempre van pels voltants a fer la seva feina, però és un país, com aquí, molta gent pues, es compra una parcel·la per edificar-se una finca o una casa, allà la gent que té mitjans, molts d'ells tenen una illa privada.
Clar, 7.104, 7.107 segons, perquè clar, com es compta en tantes illes? A veure, Filipines en té 7.000 i escaig, però, per exemple, Indonèsia en té 14.000 o 17.000.
Sí. Bueno, és tot aquell raïm, diríem, d'illes de tota aquella part del sud-est asiàtic, on la veritat és que n'hi han de molt grans i n'hi han de molt petites.
Com Haiyan, que és on t'anaves.
Sí, aquesta és una illa propietat d'uns amics meus, on normalment cada viatge que faig a Filipines sempre insisteixen perquè aprofiten una mica el pretext que jo estic per allà per anar ells a la illa.
I no deu costar gaire, platges paradisíques de palmera, sorra blanca, és a dir, l'estereotip d'illa paradís que tenim, tot i que el paradís sabem que no existeix.
Sí, però aquesta està a prop de Bohol i, per exemple, de tant en tant també hi ha algun terratrèmol i algun huracà, o sigui que el paradís, com tu dius molt bé, no existeix. Però, bueno, si acosta bastant en aquests llocs.
I en aquest cas de Haiyan, que vol dir deixa-la sola,
sí,
per un motiu que ens fa que ens remuntem a la Segona Guerra Mundial durant l'ocupació japonesa, quan els japonesos van sembrar l'illa de cadàvers i la van convertir en un cementiri.
Bueno, aquesta i moltes més. L'ocupació japonesa a la Segona Guerra Mundial a aquesta àrea del món va ser molt traumàtica, però totes les guerres són iguals. Al final, les guerres no hi ha vencedors ni vençuts, sinó que el que hi ha són víctimes i morts, i molts d'ells no solament militars, sinó població civil. Aleshores, sí, aquesta estava a prop de Bohol i va ser una de les illes petites on van anar-hi enterrar moltes de les víctimes.
I això té res a veure amb el fet que la gent consideri que és una illa plena d'esperits?
Més que aquesta en concret, la de Haiyan, que és molt petiteta, això passa en una illa molt concreta que és Sikihor, que Negros Oriental, prop de Dumaguete, on sí, els filipins la tenen una mica com prescrita perquè diuen que és l'illa de les bruixes i aleshores no és el lloc indicat on ells escollin per anar-hi a passar unes vacances o per anar-hi de visita. Però per altre cantó és un dels atractius d'aquesta illa perquè els xamans que hi ha pues, fan un cop a l'any una trobada gairebé, diguem, de xamans d'arreu de Filipines i això també s'ha convertit finalment en un atractiu més, sobretot pels forasters. Clar. Desperta interès, diguem. En el cas de Filipines, jo crec que Filipines és una de les últimes fronteres en vies de ser descoberta, perquè sobretot per al viatger d'aquí pues, ha estat molt clàssic destins com anar a Tailàndia, Vietnam, Cambodja, Xina, per descomptat, Indonèsia, en Bali, però Filipines sempre ha tingut una imatge una mica de país turbulent per les qüestions polítiques, les revoltes populars que hi ha hagut, cops d'estat, militars, però Filipines és un país tan segur com qualsevol d'altre en aquestes àrees del món, on sí, et pot passar alguna cosa, però el mateix doncs, corres el risc de que pots anar per les Rambles de Barcelona i et piquin la cartera. Però
o per
no...
l'Òpera de París, sí. O per qualsevol avinguda d'Amsterdam.
Amb un avantatge, en el cas de Filipines, en relació amb altres parts d'aquest món, que, degut a l'ocupació, és a dir, al nou imperialisme nord-americà, que va substituir el vell imperialisme espanyol, perquè recordem que va ser colònia espanyola durant 333 anys, després van arribar els americans, els van treure fora, però es varen quedar durant més de mig segle. Tenim que Filipines hi ha per un cantó arrels de cultura hispana molt forts encara, imbricat sobretot amb el menjar, amb els noms, amb l'idioma, fins i tot amb el tagalo, fins i tot amb unes parts de Filipines com el Zamboanga, amb el Chabacón o Chabacano, on el 70% és espanyol antic, però en el cas de Filipines la presència americana, nord-americana, va fer que encara avui sigui un país bilingüe. L'estructura política i administrativa data d'aquella època, per tant és molt semblant a l'estructura dels Estats Units, tant amb eleccions com el Congrés, com la legislació, i a la vegada és la segona gran llengua, l'anglès, amb la qual per al turista li facilita moltíssim el que l'últim filipí, si més no, xapurreja una mica l'anglès.
Tu aquesta evolució, aquest canvi a les Filipines, l'has percebut perfectament perquè tu portes molts anys anant amunt i avall per Àsia com a periodista, bueno, com a corresponsal.
Això dels molts anys, de vegades, no té més mèrit que el que un es va fent gran. Si és veritat...
Que ja és un mèrit.
Sí, i que duri. És veritat que jo vaig descobrir aquestes illes, concretament el juliol del 79, quan hi havia una història que llavors des d'aquí ens podia semblar molt exòtica, que era la dels refugiats arrel de la guerra de Vietnam i l'ocupació també de Cambodja amb els Khmer Rojos, va fer que hi hagués una immigració cap en aquesta part del món amb vaixells mig destartalats. Quatre d'ells estaven anclats, fondejats a la Bahia de Manila, que és una bahia fantàstica, una de les més espectaculars que he vist amb la meva vida de viatger arreu del món, gairebé, i va ser doncs, en aquella època, com corresponsal i enviat especial del diari El País, que vaig visitar Filipines per fer el reportatge sobre aquest fet. Una mica com MacArthur vaig dir, home, això és espectacular, tornaré. I així es vaig fer-ho, sobretot durant l'etapa de corresponsal també del País a Washington, on vaig fer un parell de viatges a Filipines per altres raons, i després ja com corresponsal del mateix diari amb seu a Tòquio vaig cobrir tots els esdeveniments de la caiguda, finalment, de la dictadura de Ferdinand Marcos, que va durar 17 anys, la creació del People Power, que va ser la base popular que va donar peu a eleccions democràtiques, i l'arribada al poder de Cory Aquino.
Cobertures que sovint es feien des del Manila Hotel.
Bé,
un d'aquests establiments que hi ha sí, en aquestes ciutats asiàtiques i en d'altres parts del món,
sí, però...
fetes servir pels periodistes, per la premsa...
Això és una mica clàssic perquè tinc alguns companys que sempre diem, bueno, ens trobem sempre als mateixos llocs escrivint les mateixes històries, no? És a dir, quan hi ha revoltes, o però també quan hi ha cimeres o el que sigui, sempre hi ha uns hotels, o almenys hi havia en aquella època, avui dia la professió ha canviat i les situacions són més precàries, però en aquell aquells anys, si representaves un mitjà important, anaves amb totes les disposicions que necessàries i sempre a cada capital hi havia un hotel clàssic on coincidíem tots els corresponsals estrangers. Aleshores, en aquest cas, era el Manila Hotel, hotel emblemàtic de Manila perquè havia estat seu de MacArthur abans de la Segona Guerra Mundial i tenia allà l'estada. Es conserva encara avui dia, després va ser reconstruït perquè amb la batalla de Manila va quedar totalment mig aniquilat, però s'ha reconstruït la famosa suite MacArthur, on es pot visitar com client del Manila Hotel. Sí, era una mica la seu central, però després amb altres viatges a Filipines tot canvia. Ara quan vaig per allà acostumo a instal·lar-me a prop del Manila Hotel també, però amb una part hotel molt discret, també amb vistes davant de la bahia, i per fer informació o per respirar el que és l'essència d'un país no es necessita anar necessàriament sempre amb hotels de 5 estrelles.
I sobretot no necessites fer-ho quan portes 30 anys o més de professió, perquè l'ofici fa que quan comences necessitis estar a prop d'altres periodistes per veure com es belluguen, com es respira, cap on van, i quan tu et sents amb prou forces per ser autònom ja no et cal formar part de la tribu. Pots permetre't el luxe, si em permets, no d'estar en un hotel de luxe, sinó d'estar en un lloc discret, perquè tu ja saps què cal fer i cap on cal anar. No cal fixar-se en ningú.
Mira, una de les coses que, en més de 50 anys d'ofici que he anat fent, des de quan vaig anar de Vic un bon dia cap a Brussel·les amb l'il·lusió d'estudiar periodisme, que no vaig acabar mai, dit sigui de pas, només com alumne lliure a la Universitat Lliure de Brussel·les, però el que he anat aprenent amb l'ofici és de que, al final, la millor manera de seguir les notícies com vas arreu del món és anar als hotels, que no acostumen a estar els de 5 estrelles, sinó més aviat discrets, on van els fotògrafs. Els fotògrafs, la majoria són freelance, però per ells sí que és important tenir l'imatge del moment on passen les coses. Aleshores, estant amb ells, sempre estàs al tanto de lo que pot passar. I això ho vaig aprendre després d'haver deixat ja el país als anys 90. És a dir, vaig seguir fent informació per aquesta àrea del món, moltes vegades per La Vanguardia, però com freelance en aquells moments, per cròniques també amb Catalunya Ràdio, a l'època del Josep Cuní, justament la caiguda de la dictadura de Suharto. No és que estigui especialitzat en caigudes de dictadures,
però sí que és un fet
noticiable. Sí, són mogudes que m'han enganxat moltes vegades, sobretot per aquesta part del món. I aleshores, estant en els petits hotels on acostumen els fotògrafs, sempre ets dels primers en arribar als llocs. Bueno, això s'aprèn amb els anys.
Això s'aprèn amb l'ofici.
No vol dir que després no acabis sopant a l'hotel de 5 estrelles
està clar.
Companys de Le Monde o de l'Estampa o dels que siguin, no?
Envoltat de columnes dòriques,
sí.
No? Home, en aquest hotel es veu que era el preferit d'Imelda Marcos en temps del dictador.
Sí, era un dels hotels més luxosos, ara ja no, això ha canviat, però ella tenia sobretot preferències per al Champagne Room, que és una cosa molt rococó, i es feia posar l'alfombra vermella quan arribava amb el seu cotxe, però era lògic perquè els Marcos era un tipus de corruptela que també és molt gratuït dir que les corrupteles només estan en aquesta part del món. Malauradament les vivim amb la pell pròpia i amb els nostres sistemes polítics i res. Aleshores, què feien ells? No eren res més que comissionistes. Hi havia un moment que tu, durant l'època de Marcos, com a empresari, no podies moure cap tipus de negoci que fos molt rentable on no hi hagués un percentatge que estés al servei del matrimoni Marcos. Lo d'Imelda va ser espectacular. Jo vaig estar a la caiguda d'ells, vaig ser l'únic periodista espanyol que vaig entrar aquella nit al Palau de Malacanyà, quan hores abans havien tret Marcos i els seus cronis els helicòpters de la Navy americana per emportar-se a la base de Clark i després l'endemà cap a Hawaii a l'exili. I la veritat és que era espectacular veure les extravagàncies de Malacanyà sota Imelda. Després, curiosament, vaig coincidir amb ell una vegada a Nova York, amb un lloc molt discret on venien perfums, entre altres coses, i estava ell allà acompanyat de dues persones més. Em vaig permetre el gust de saludar-la i recordar-li que havia estat cobrint a Filipines. Va fer un paper més aviat molt fred i després l'he vist algunes vegades amb actes socials a Manila, perquè no solament ella ha seguit activa fins a l'últim moment, sinó que el seu fill, Bongbong Marcos, ha estat candidat a la vicepresidència a les últimes eleccions i amb gran polèmica perquè es considera guanyador en relació a la Robredo, que és l'altra vicepresidenta, tots dos sota la presidència del polèmic Rudy Duterte. Però, bueno, cada país té la seva dinàmica política. Jo el que he après també amb els anys és a no fer valoracions de qui hi ha els bons o aquí estem els bons i allà estan els dolents. No, tot és més, hi ha molts més matisos entre els blancs i els grisos arreu del món.
Tu vas cobrir, com has dit, la caiguda de Ferdinand Marcos des del Palau de Malacanyang. Era la nit del 25 de febrer del 1986.
Feia dies que el Palau estava gairebé encerclat per el People Power, el moviment popular, i estàvem tots davant de les tanquetes. Tampoc eren tancs militars, són tanquetes d'aquestes més urbanes, per dir-ho així, en el famós pont de Mendiola, que estava tot fortificat amb reixes,
ferro d'espines.
Exactament, amb ferro d'espines, i llavors d'allà no es podia passar. Va ser en aquell moment quan, al cap d'unes hores d'anunciar-se que Marcos havia ja sortit, que tot això es va començar a obrir pas a la porta número 7 d'accés a Malacanyà. Malacanyà és una finca espectacular, molt gran, perquè us feu una idea, això era la finca d'estiu d'una de les famílies d'origen espanyol, el Rocha, que estaven allà des de mitjans del 17, importants en navegació, i la finca d'estiu era el Palau de Malacanyà. Després va passar sota administració, la van vendre a un dels governadors espanyols i al final va acabar convertint-se, quan Filipines esdevé realment independent, que és després de la Segona Guerra Mundial, com seu presidencial. Aquella nit vam entrar al final tota la gent cap allà, entre altres periodistes, però en aquell moment, aquella mateixa nit, jo no vaig entrar dintre el palau. No hi havia llum, hi havia militars per tots cantons, no se sabia el que podia passar, i per diferència horària, el que m'importava era poder donar la crònica per al diari. Per tant, el més important va ser poder contractar un jipni per mi tot sol i un col·lega italià i la meva dona, Ioia, que m'acompanyava en aquells moments, per poder arribar al Manila Hotel i enviar la notícia. Estem parlant d'una època on no hi havia mòbils, on s'enviaven les cròniques per tèlex.
I els telèfons quan... estaven enganjats als parets.
Exactament. Però, bueno, la cosa va ser així. Sí, vaig tornar-hi l'endemà al matí, a primera hora, i llavors va ser com vaig recórrer tot el Palau de Malacanyà, i vaig veure des de l'equip de diàlisis de Marcos, les famoses sabates de la Imelda,
els perfums,
i totes aquestes històries.
La papallona de Serra, amb flascons de perfum escampats sobre el llit, centenars d'aparells de sabates, i un bany amb les piques de rentar-se les mans en forma de pètal de flor i xapades amb or.
Sí.
Quina barbaritat, no?
Bueno.
Que s'ha vist en tants països, d'altra banda, que els dictadors o la classe governant doncs vivia enmig d'aquests luxes quan la majoria de la seva població vivia en la pobresa més absoluta.
Malauradament acostuma a ser així. Sí. Inclús les Filipines d'avui, amb un creixement econòmic de l'ordre del 6,5-7% del PIB, amb una skyline quan arribes ara a Manila, que no saps si aterrisses a Chicago o a Nova York, al cap tard, amb les connexions des d'Europa, però la riquesa segueix sent molt controlada per les grans famílies, per els grans lobbies, molts d'ells d'origen filipí-xinès actualment, però quan surts, o inclús a la mateixa Manila, la pobresa segueix sent molt visible. És veritat que està decreixent l'índex de pobresa, però el repartiment d'aquesta riquesa és molt desigual. Però ara parlem de Manila i podríem parlar dels sense sostres de Barcelona.
Sí, no cal anar molt lluny, malauradament. Manila, megalòpolis de més de 12 milions d'habitants, que jo sempre dic que acostuma a ser impossible de comptar la gent que viu en aquestes grans megalòpolis, no? Deu ser aproximadament amb 12 milions d'habitants. I després hi ha la conurbació de Metro Manila, no? Que és tot el que s'ha construït més enllà.
Sí,
el que en diríem l'àrea metropolitana.
Exactament, la Manila històrica, diguem, el que és Intramuros, el que és la Ermita, Malate, els barris històrics, en realitat hi viuen uns 2 milions d'habitants. Què passa? Que tot això s'ha anat enganxant amb altres barris perifèrics, com eren Pasay, com són tants d'altres, i s'ha convertit com altres capitals del món, amb ciutats una mica ingovernables. El tràfic és caòtic, ha millorat aquests últims anys, sobretot perquè han començat a fer autopistes per sobre de les grans avingudes, han començat a fer metros aeris perquè està molt a prop del mar, de la bahia, i no poden fer un metro subterrani, però, clar, moure's per Manila, per metro a Manila, és complexa, i normalment el que fas és o t'instal·les a un barri o t'instal·les a l'altre, perquè si no necessites...
Si t'instal·les al barri on preveus que t'hauràs de moure.
Exactament, si no necessites una hora o dues hores per comptar per poder-te moure d'un cantó a l'altre.
Per fer un desplaçament a dins mateix de la ciutat.
Sí, sí.
A principis del segle XXI, l'índex de pobresa a les Filipines era del 30%, que s'enfila fins al 45% al sud de Mindanao, pobresa estesa per tota la ciutat, inclòs Intramuros, el cor de Manila.
Sí, Intramuros és curiós perquè s'ha recuperat en la part històrica. Allà és una de les coses que jo recomano sempre a visitar, sobretot és l'església, convent, museu de Sant Agustín, on els agustins, que va ser l'ordre religiosa més important, junt amb les altres quatre, inclòs els jesuïtes, en l'època de colonització, però aquesta església és un emblema de la ciutat perquè ha resistit durant 450 anys a terratrèmols, a guerres, a bombardejos de la Segona Guerra Mundial.
Tot, és a dir, ja, tot,
res ha pogut acabar amb Sant Agustín. I era tal el patrimoni arquitectònic que tenien en aquell museu que era una mica caòtic quan es visitava. I ara, des de fa un parell d'anys, depèn dels agustins del Museu Oriental de Valladolid, que és una de les coses que recomano a visitar perquè és on hi ha el millor patrimoni europeu d'art filipí i japonès, doncs han fet una rehabilitació del museu fantàstica. En aquesta cripta també de Sant Agustín tenim una memòria de lo que va ser la batalla de Manila, amb un memorial a les 67 víctimes que varen ser assassinades pels japonesos a lo que era el consolat d'Espanya a Manila. Allà hi va haver només una única supervivent, una persona que es diu Ana Maria Aguilella, que viu actualment a Barcelona, que la van donar per morta als japonesos i, miraculosament, va sobreviure. Però com vas allà, per cognom, a les primeres de la llista figuren doncs, el seu pare i els seus germans com víctimes d'aquesta massacre.
Makati seria el districte de Metro Manila on es concentra el poder econòmic, inclosa la borsa de valors, negocis, capelles. Després hi hauria un altre barri, Ermita, barri residencial. Està molt compartimentada la ciutat.
Era compartimentada però enganxada a la vegada. És a dir, Intramuros és un lloc obligat per visitar perquè, a més de Sant Agustín, com he dit, hi ha els restaurants encara clàssics, hi ha el fort també Santiago, on els colonitzadors espanyols varen tenir allà empresonat José Rizal, l'heroi nacional filipí, que havia estat aquí a Barcelona i a Madrid estudiant medicina, oftalmologia, gran poeta nacional i que va ser afusellat per als espanyols 2 anys abans de que finalment els filipins creguessin que havien arribat a poder arribar a la independència. En realitat, la independència els va durar molt poc en aquella època perquè el nou colonitzador nord-americà va començar una lluita contra els independentistes filipins del Katipunan brutal i en 2 anys hi van haver més víctimes que no durant 3 segles de colonització espanyola. Després es va arribar a un acord d'estat associat entre Filipines i Estats Units, però sota el protectorat sempre americà, fins després de la Segona Guerra Mundial, on finalment Filipines esdevé independent.
Sí, però l'empremta nord-americana, com tots i talans, es manté. Fins i tot amb l'estructura de la ciutat.
Sí, sí, amb els nous barris. Però també es manté les arrels aquestes que he citat abans, hispanes. És a dir, dintre del Tagalo, és curiós quan, per exemple, vas amb taxi, sents la ràdio que està explicant, a les 8 mañana, miércoles. O vas a un lloc i et segueixen dint zapato, cuchara, tenedor. O,
i no ha perdut el significat,
no, o el dia 1 de maig, que estava ara en aquest últim 1 de maig fa uns mesos, pues encara en continuament 1 de mayo, dia del trabajo. O sigui que les arrels Per això, moltes vegades, quan vaig sobretot fora de Manila i em barrejo amb camperols o amb petits llocs o el que sigui, i clar, el primer que et demana és si parles tagalo. Jo els dic sempre que sí. I llavors els cito 10 paraules seguides de mots en castellà i riem tots, perquè queda clar que no parlo el tagalo, però si es donen compte, el mateix nom, no? Diuen, ah, Ramon és un nom filipí. Jo dic, sí, sóc fill de Ramon Magsaysay. Ramon Magsaysay va ser un president que va morir en un misteriós accident d'aviació, entre altres coses perquè era un dels que va proposar una reforma agrària més forta abans de l'època del Marcos, no? I llavors els tens que recordar que no, que l'origen dels seus noms catòlics és perquè l'Iglesia els batejava amb noms catòlics, i els cognoms és perquè quan el governador Claveria, per cert d'origen gironí, va decidir fer el primer cens d'aquella població, pues van agafar una espècie de llistí telefònic de l'època, per dir-ho així, i va dir, trieu els noms, no? I d'aquí que siguin Ramos, siguin molts noms, que aparentment, alguns sí són d'origen de famílies de l'època colonial espanyola, però no tots, ni molt menys.
On vas quan vols veure la vida de pagès?
Pues n'hi ha prou amb desplaçar-se una hora o un parell d'hores fora de Filipines o agafar un avió i volar a qualsevol de les illes en una hora, hora i quart. L'estil de vida entre les ciutats i els pobles és molt diferent. Els pobles normalment són com més acollidors.
O la zona de muntanyes de Luzon, per exemple.
Sí, sí. El visitant que va a Filipines a través d'una agència de viatges, per dir-ho així, normalment farà una visita als llocs més emblemàtics que poden ser de Manila, però després va molt teledirigit a un resort que no sap si estàs al Carib, si estàs a Filipines o estàs a Tailàndia, perquè tot és bastant igual, finalment. Si t'escapes pel teu cantó, en un país que és molt fàcil moure't, perquè sempre hi ha un jipni, un tuk-tuk, que és les motos aquestes tipus tricicle, que per 50 cèntims d'euro et portarà a qualsevol lloc dels voltants, o el contractaràs per 20 euros tot el dia per tu, perquè et porti a les muntanyes on hi ha les terrasses d'arròs. Doncs aquests pobles petits, lògicament, l'interès per al visitant segueix sent doncs, més de curiositat, no? Per exemple, hi ha el cas de Sagada. Sagada és un lloc on hi ha una tradició encara fins fa unes dècades d'enterrar els morts després de tot un gran cerimonial de diferents dies amb ataúds penjats als penya-segats que hi ha allà, que ara per raons sanitàries ja no ho deixen fer, però clar, això s'ha convertit en un atractiu turístic. Però a Sagada, per exemple, un dels primers que van arribar va ser Eduard Mas Ferrer, que era originari de Sant Feliu de Guíxols. El seu fill es va convertir en un gran fotògraf dels pobles autòctons de la cordillera, fent un treball fantàstic, fins que va ser descobert un bon dia per la gent de la Smithsonian Washingtoniana, pues passava desapercebut. Després s'ha convertit en un icon de la fotografia etnogràfica filipina, no? Dels Ifugao. Bé, el seu fill, que regenta ara un petit hotel que es diu Mas Ferrer Inn, ell no té res ja a veure amb la fotografia, però és una persona molt afable, ja no parla ni castellà ni molt menys català, però recorda doncs, com el seu pare havia mantingut sempre vincles amb Sant Feliu de Guíxols. I bé, són petjades d'aquestes arrels hispanes on els catalans van tenir també molta presència a Filipines, sobretot arrel de la creació de la Companyia General de Tabacos de Filipines, que, bueno, queda malament dir-ho, però si em permets fer una mica d'autopromoció, una de les meves novel·les és Tabaco, el imperi de los marqueses de Comillas. És veritat que el marquès de Comillas no està massa ben vist aquests dies en aquesta ciutat. Jo crec que hem set una mica sectaris, perquè sense l'imperi dels marquesos de Comillas, segurament l'obra de Jacint Verdaguer, sóc de Vic i puc parlar en propietat perquè tinc molts amics verdagarians, potser no hagués sent la mateixa que va ser sota el protectorat de Comillas. Bé, si va ser esclavista o no, l'únic documentat és que si transportava esclaus en aquella època a les rutes de cabotatge a Cuba, però no va ser un esclavista a l'estil d'altres que fins als últims moments portaven esclaus des d'Àfrica cap al Carib. Dit això, la Companyia General de Tabacos de Filipines, fundada pel primer marquès de Comillas, el 1881, va donar un impuls molt fort en la colònia espanyola a Filipines. Per què? Perquè va coincidir amb l'obertura del canal de Suez, per tant, s'escurçaven les distàncies entre Barcelona i Manila, i després també perquè ell tenia ja la gran companyia transatlàntica de vapores, que és la que feia el correu amb les Antilles i després va fer el correu amb Filipines. El correu no era portar cartes, era portar soldats, era portar mercaderies. Aleshores, amb el tabac, que va tenir el monopoli d'una companyia que ha acabat com les cendres, encara que un multimilionari filipí segueix elaborant les mateixes especialitats de puros habanos de tabacos de Filipines, amb el nom de Tabacalera, perquè ella va ser de seguida coneguda com Tabacalera, però per anar a l'origen, Tabacalera, la Companyia General de Tabacos de Filipines, molts dels directius, sobretot directius de grau mig, però també els delegats, eren o catalans o càntabres, perquè el marquès de Comillas era de Comillas, i aleshores, per ells, ser de Cantàbria o ser català era ja una mica com un segell de garantia per poder treballar a la companyia. Companyia també que en aquella època tenia uns avançaments de tipus social molt importants per lo que és l'època. Per això jo crec que s'ha set injust en analitzar l'imperi del marquès de Comillas només sota l'ataca que segur que va tenir com a tema de l'esclavatge. No sabem d'aquí 100 anys com jutjarà la història les empreses de treball temporal, la millor.
És allò que dèiem dels clarobscurs, no?
Per exemple.
Els matisos de grisos o de
negres. Per exemple.
Clar. I és curiós també això que has esmentat, no? Que una companyia de tabac acabi amb cendra.
Sí.
Però encara hi ha conreus de tabac a les Filipines.
Molt, no. Acaba amb cendra el que és la companyia.
Està clar,
tot el que és la vall de Cagayan, que descriu molt bé Gil de Viedma, perquè va ser secretari de la Companyia General de Tabacos de Filipines. Per cert, tenia el millor despatx baixant rambles amb cantonada Pintor Fortuny, perquè doncs, es deia que aprofitava més que per fer la comptabilitat o el secretariat de la companyia per escriure els seus poemes. Gil de Viedma va visitar Filipines en diferents ocasions, té el seu llibre Diario d'Artista, on descriu justament les seves aventures una mica mundanes amb el món filipí, però també fa una valoració de lo que seria l'adaptació que hauria d'haver fet la Companyia General de Tabacos de Filipines als nous temps, que és totalment amb una visió de futur increïble, perquè malauradament ja preveia que allò acabaria malament com va acabar.
Abans parlàvem dels Masferrer. Els Masferrer, quan van deixar la fotografia, es van dedicar a plantar cafè.
Sí, el pare Masferrer, ell arriba en realitat vinculat a una de les esglésies protestants. Els americans, justament quan arriben a Filipines, també una de les seves funcions és enfrontar-se, és a dir, la presència colonial administrativa d'Espanya desapareix, però queden les ordres religioses. Les ordres religioses tenen un gran poder sobre la població, amb educació, i sobretot també com a explotació de terres. Aleshores, els americans arriben allà amb tota la nova visió de fer una implantació d'iglésies protestants, i Masferrer arriba amb una d'aquestes iglésies. I quan arriba a Sagada, ell, pues, a més de ser practicant d'una d'aquestes iglésies, la primera explotació que fa és de cafè, i es dedica al cultiu de cafè.
Llavors es barregen les terrasses d'arròs dels Ipocau,
sí,
amb el
les terrasses d'arròs, l'arròs i el cafè es planten en aquesta mateixa zona. És una zona tropical, però a les muntanyes. Per tant, el clima, les nits són fredes, els dies són doncs, tropicals, amb 35 graus, i normalment amb molt alt índex de pluja. I això, les famoses terrasses d'arròs de Bago i totes aquestes àrees, en realitat, parlem sempre de la colonització espanyola o de la colonització americana. Però, clar, en Filipines, com qualsevol altre país amb els veïns, per allà es passejaven els xinesos des de feia ja 3 o 4 mil anys. I l'origen d'aquestes terrasses d'arròs són dels xinesos. O sigui, qui va arribar primer o qui va ser més colonitzador, qui ho va ser menys, això a la història tot és molt relatiu.
De fet, aquestes terrasses competeixen d'altres que hi ha al Yunnan, a la Xina,
sí,
per la seva bellesa, vull dir.
Sí, aquestes, les de Yunnan, no hi estan mai, però les de Filipines, la veritat és que valen realment l'excursió.
I llavors, amb el que ens has explicat d'aquest costum dels ifugal, de penjar la gent difunta en taüts en un penya-segat, ara, si hi anem, ja no ho podrem veure perquè està prohibit?
Sí,
o veurem taüts buits?
Surt fins i tot algun os que es pot veure.
Uf, mare.
Sí, sí.
Vols dir,
però
jo crec
que, sí, però jo crec que al final s'ha convertit més en un atractiu per al visitant que no realment amb el que... L'origen sí és aquest.
Tu hi vas anar, no? Tu vas anar a Lumiang.
Sí, sí, sí. I també hi ha les caves. Hi ha famoses grotes molt importants en aquesta àrea, també amb taüts, però per raons, explico, sanitàries, en aquests moments ja no està permès aquest tipus d'enterrament. Sí continuen les festes, és a dir, quan allà una persona mort, doncs és molt típic durant 2 o 3 dies mantenir el cos envoltat de la família. Normalment el deixen assentat amb una cadira, envoltat amb un llençol blanc, i entorn d'ell doncs es fan les festes, es mata un porc, es maten gallines i es beu cervesa, es beu cervesa Sant Miquel, que per cert és d'origen filipí, que a l'origen va ser un cerveser alemany amb el suport dels agustins, qui funda aquesta cervesa al barri de Sant Miquel, que encara existeix. Després tot això entra la família Soriano, Andy Soriano, que és el que converteix aquesta empresa en la primera empresa de Filipines. I Soriano, que passava en els estius a Biarritz, és un dels grans finançadors del franquisme durant la Guerra Civil Espanyola, o la guerra, amb diner efectiu del bando del Franco. I arrel després d'això neix la Sant Miguel Espanya, però curiosament és un cas de dues societats que avui dia no tenen res a veure, però fabriquen el mateix producte amb la mateixa imatge i amb la mateixa marca. Es tenen distribuïts als mercats del món una mica per zones, per no fer-nos mal, per dir-ho així, però curiosament és així. El Soriano avui dia no són Sant Miguel, això està sota control d'una altra empresa, i la pròpia Sant Miguel en aquests moments és tal els beneficis que ha generat a Filipines, a Xina i a Estats Units, que avui dia és una de les multinacionals que es dediquen a construir autopistes i aeroports a Filipines.
Tot això parlant de funerals dels Ifugao, amb,
pues sí,
amb cervesa a Sant Miguel i amb el mort de cos present assegut en una cadira. Suposo que la gent inclús hi deu atensar a explicar-li, acomiadar-se o...
Jo no he estat en cap d'aquests ceremonials, és a dir, me'ls han explicat i per tant no puc donar fe d'exactament com discorren. Procuro sempre ser el més curós possible i escriure de lo que he vist, de lo que he parlat i de lo que he trepitjat.
Quina llàstima que es perdin determinades tradicions.
Sí, sí. Una altra cosa a visitar com gran curiositat a Manila és el cementiri del nord, on molts dels mausoleus estan ocupats avui dia com si fossin vivendes. És a dir, molts dels camperols o de la gent sense massa sostre que ha arribat a Manila, a l'àrea de Metro Manila, per intentar millorar les seves condicions de vida, com que no han trobat llocs on poder-se allotjar, doncs el cementiri del nord és un macrocementiri on sembla que estiguis en una urbanització. Fins i tot hi ha diferents pisos i segons les categories. Aleshores, és, aquí sí, he estat diverses vegades i és habitual doncs veure com la gent fa servir el que és la làpida com la taula per menjar, o trobes unes criatures allà amb una hamaca dormint tranquil·lament o jugant el dominó o les cartes entremig de les tombes. Suposo que tiren per al cantó més pràctic i saben que almenys allà tenen un sostre.
Tu has dit que l'illa de Siquijor és un dels secrets més ben guardats de les Filipines per aquells que cerquin l'ànima i la bellesa d'aquest país.
A veure, hi ha illes, com és el cas de Siquijor, que potser també per aquesta aureola que és l'illa de les bruixes, doncs han quedat de moment una mica marginats, però és una de les illes paradisíaques des del meu punt de vista. Boracay sí era un paradís, que vaig tenir ocasió d'anar-hi 2 o 3 vegades als anys 80 i als anys 90, i justament quan ara he fet una recopilació de les meves experiències a Filipines en forma de llibre, no hi he volgut tornar per no portar-me un desengany. I és curiós perquè el vaig titular Boracay, el paradís perdut. i explicava com era abans i el per quines raons no hi vaig voler tornar. Curiosament, un any després de la sortida del meu relat, Boracay l'han tancada 6 mesos per intentar posar ordre.
Bé, ja hem dit que les Filipines són més de 7.000 illes, per tant, imagina't, podríem parlar de milers d'illes. Podríem parlar de Negros, podríem parlar de Basilan, podríem parlar de Samboanga, en fi, d'un munt d'altres illes. Com tu has dit, moltes d'aquestes experiències, moltes de les teves vivències que has compartit avui amb nosaltres, doncs estan en el llibre Mabuhay, Benvinguts a les Filipines, que és el teu darrer llibre. Bé, tot el que ens has explicat i moltes coses més, està clar.
Sí, llibre que acaba de ser traduït a l'anglès, per tant, estic molt content que el llibre hagi pogut ser traduït a l'anglès. Ha tingut molt bones crítiques allà, també alguna aquí, perquè han fet una mica com és un recorregut històric per al seu país, i com que és la mirada d'algú de fora de l'actualitat d'aquests últims anys, però també recordant les arrels històriques, doncs la veritat és que els ha interessat moltíssim. Gràcies a aquest llibre s'està traduint també la novel·la Tabaco, que espero poder-la anar a presentar en el futur a Filipines, a Manila.
En Ramon Vilaró, periodista i escriptor. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
La regió de Kurobane. A 2 hores al nord de Tòquio, transitàvem en el cotxe minúscul de la Kahori per una carretera estreta. En una raconada, la meva amiga va decidir parar-se i vam emergir del vehicle. Immediatament vam sentir les aigües murmurioses d'un rierol que discorria als nostres peus. Tot al voltant, l'horitzó dibuixava un perfil de muntanyes cobertes per una fronda d'avets. Vam trepar per una escala alta, llarga i estreta i finalment vam travessar un pòrtic. Arribava el primer monestir zen de la meva vida. Era la primera hora de la tarda i el monestir de Ungan s'estejava. Un sol de tardor amb el seu aire fatigat ens acaronava tendrament. En el poètic jardí tan sols se sentia la dolça tamborinada d'un calculat doll d'aigua sobre l'estanyet verd. Vam flanquejar la torre de la gran campana i vam caminar sobre les lloses esteses per damunt d'una gran catifa de còdols. Més zen impossible. Gris pissarra a les teulades dels diversos pavellons, marró fosc de fusta desgastada als murs i una mica per tot un verd vegetal ben viu. Quins colors tan terrenals per un monestir que semblava flotar. Em va impactar la sobrietat, sobretot per comparació amb la imatgeria exuberant i colorista dels temples de la Xina, on jo vivia en el moment. Vaig seure a l'esclaó d'accés a un dels pavellons, disposat a contemplar el paisatge. Quin espessor! Quin silenci! Espontàniament vaig imaginar la neu que s'acostava, com si la freda blancor es caigués més al monestir que no pas al blau del cel. Aleshores, la Kahori em va dir: "En Basho va passar per aquí, saps? Ho explica en el llibre Senders d'Oku." Basho, el gran poeta viatger, el mestre dels haikus. De sobte, semblava com si aquell monestir Ungan adquirís una rellevància especial, singular. Segons que vaig esbrinar posteriorment, en Basho havia passat pel Rudal l'any 1689. En el seu diari hi va quedar descrit com a muntanya d'atmosfera profunda amb uns pins i cedres que projectaven una ombra un xic tenebrosa, amb una molsa brillant per la rosada, amb un fred intens malgrat que era el mes d'abril. El poeta havia enfilat per un caminoi que arrenca de la part del darrere de l'edifici, buscant una cabana que havia ocupat un antic mestre seu. I en contemplar la cabana de fusta abandonada, havia escrit un haiku en record del mestre. Ni tan sols els ocells picots han gosat de tocar-la. Cabana menuda, el bosquet estiuenc. La Cajor i jo vam abandonar Ungan sense haver percebut ni rastre de cap monjo. Potser ara això els en... En tot cas, jo em sentia plenament satisfet, com si hagués obtingut un regal personal després de tants anys de lectures sobre el Zen.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Illes remotes.
Ella va ser la primera dona a sobrevolar l'Atlàntic en solitari, des de Terranova fins a Irlanda del Nord, en 14 hores i 56 minuts, i la segona persona que va fer aquesta proesa. El primer va ser Lindbergh. També va volar des de Los Angeles fins a Nova Jersey, des de Mèxic, DF, fins a Newark, i des de Honolulu fins a Auckland. Es tracta d'Amelia Earhart, una pionera que va gravar els seus rècords al cel amb el deixant del seu avió. Tot i que va aconseguir incomptables mèrits a les alçades, no es conformava de ser la primera dona que aconseguia reptes com aquests. Volia ser, almenys per una vegada, el primer ésser humà, amb independència del seu gènere, a fer quelcom memorable. Per aquest motiu, es va proposar ser la primera persona a fer la volta al món amb avió seguint la línia de l'Equador. «Sé que és perillós», va dir, «però ho faré perquè s'ha de fer». L'última fotografia que li van fer abans d'iniciar el seu viatge de 29.000 milles al voltant del globus mostra una desigual parella davant del Lockheed L-10E Electra, un avió aerodinàmic de lluïssor argentada propulsat per dos motors. Earhart deixa caure la mà amb afecte sobre l'avió. Sembla que la caroni. La cremallera de la seva granota d'aviació està lleugerament oberta. El seu pentinat és perfecte. El seu cos és llarg i esvelt, i el seu somriure, temerari. Al seu costat s'hi pot veure el seu assistent de vol, Fred Newman, pioner de l'aviació, forjat en les múltiples rutes comercials que havia traçat per l'oceà Pacífic durant la dècada de 1930, diligent i imprescindible en les alçades. Al matí del 2 de juliol del 1937 reprenen el vol després d'una aturada per fer gasolina a l'illa Lae, al mar de Salomó. La pista d'enlairament està plena de sots i l'avió pesa més del que és habitual perquè té el tanc de benzina ple fins dalt, tot i que, en realitat, només porten combustible per volar sense problemes durant unes 20 hores. Ja han sobrevolat gairebé tot l'Equador. Han recorregut més de 22.000 milles i el món sencer queda a la seva esquena. Només els queda una última jornada de vol sobre el silenciós oceà per complir el seu objectiu. A la remota illa deshabitada de Howland, a 2.556 milles de distància, els espera l'Itasca, un guardacostes nord-americà. Noves reserves de combustible i dos llits acabats de fer. L'atol de corall és tan petit que n'hi ha prou amb un núvol per cobrir-lo del tot. A les 7:42 del matí se sent la veu d'Earhart per la ràdio. Estem arribant, però no veiem res. Ens queda poca benzina.
Una hora més tard, arriba una nova trucada. Volem 157-377 graus, en direcció nord-sud. La tripulació de l'Itasca atalaia l'horitzó amb prismàtics i encén diverses bengales, però ja ningú respon. Amelia Earhart desapareix poc després d'haver canviat la història de l'aviació. L'oceà roman en silenci. A Howland, a mig camí de Hawaii i Austràlia, s'hi alcen les ruïnes del far de l'illa que Amelia mai va atènyer. L'Earhart Light. Una llum que va brillar enmig del Pacífic.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
La història d'una pionera de l'aviació com Amelia Earhart, lligada per sempre més a la solitària illa de l'oceà Pacífic. Un viatge èpic, de final tràgic. Hem arrencat amb un periple insular per arxipèlags i illes d'arreu del planeta, amb aturada a les Filipines i a l'illa Howland. Res més, som els viatgers de la Gran Anaconda. Manel Bernat, Elisenda Sort, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Debó i qui us parla, Toni Arbonès. Ja ho sabeu, ens agrada mirar-nos el món amb les orelles, amb vosaltres. Seguirem, fins aviat.
Els latuanes creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.